Bé, jo no sé com són els vostres centres, però en qualsevol cas us puc dir que aquest centre no té res a veure amb el centre al qual jo vaig anar quan era estudiant. I crec que les diferències són importants i no es tracta només de la utilització de la tecnologia. De fet, en aquesta escola teníem tecnologia gairebé a tot arreu, però segurament en aquest sentit s'assemblarà molt a les vostres escoles, llevat que potser a les vostres escoles no hi ha ordinadors a cada taula. Però el més important és que en aquest centre el currículum és diferent. Els alumnes no només aprenen ciències, matemàtiques o art, aprenen a aprendre. És a dir, han d'informar sobre el que aprenen i han d'informar sobre com han après, sobre el seu aprenentatge. Els professors, al final del dia, els pregunten com han après, què han après, i els alumnes han d'explicar també com van planificar el seu aprenentatge. I això forma part del currículum. És una part més del currículum, tot com els continguts matemàtics, artístics, etc. I l'avaluació és també molt diferent, com ha comentat un dels intervenents en aquest vídeo. No es fa una avaluació només a final del trimestre, no es fan només exàmens amb resposta múltiple, sinó que l'avaluació és contínua. En qualsevol moment el professor pot preguntar als alumnes com han après, com han entès els conceptes, com planificaran o aplicaran tot això el dia següent. És a dir, que els estudiants passen per una avaluació contínua i, en certa manera, aquesta avaluació s'utilitza perquè els alumnes aprenguin millor i no pas per donar-los una qualificació o una altra. Els professors fan les coses també de manera molt diferent a com ho feien a la meva escola. Al meu col·legi els professors explicaven la lliçó, sempre era la manera de fer-ho, explicar la lliçó al professor i l'alumne escolta. En general, el professor no ajudava els estudiants a fer les coses. Els estudiants estan fent aquí és una cosa molt diferent. No estan asseguts a les seves cadires escoltant el professor, sinó que estan treballant en projectes concrets i aquests projectes estan connectats, estan relacionats amb el món real. Són projectes en col·laboració amb, per exemple, personal voluntari a l'Àfrica o amb les comunitats locals, de manera que hi ha un lligam, un vincle entre el que els alumnes aprenen a l'escola i la vida real i com millorar la vida diària de la gent. A més, l'escola també s'organitza de manera diferent. No hi ha una estructura organitzada on es diu aquest és el professor de matemàtiques, aquesta és l'aula de matemàtiques, tot i que sí, també es fan matemàtiques i també es fa ciència. Tampoc no sona cap campana, però sembla que hi ha una integració molt més gran de totes aquestes qüestions, tot com ho trobem al món real. I, a més, el paper de les TIC és molt diferent. Ja ho heu vist al començament, no?, on ha sortit el president del High Tech High, d'aquesta institució. Ens ha dit que l'objectiu de les TIC, l'objectiu de la tecnologia, no és el consum, sinó la producció. És a dir, que els estudiants estan davant de l'ordinador, llegeixen, però no només llegeixen i fan exàmens a l'ordinador, sinó que utilitzen les tecnologies, com ho fem nosaltres cada dia, i utilitzen aquesta informació per crear nous productes. Jo crec que és aquest el punt de vista de la transformació en l'educació que hem de tenir en compte. Hi ha molts altres exemples, però jo us volia ensenyar aquest exemple concret per poder després passar a explicar-vos unes tendències més generals d'aquesta transformació de l'educació. Per què necessitem aquest canvi educatiu? Per què necessitem transformar l'educació? I utilitzaré aquest terme cada vegada més a mesura que vagi desenvolupant la meva conferència. La realitat és que tot està canviant. Sembla que tot canvia menys l'educació. La societat ha canviat de manera molt profunda. De fet, ens hem convertit en una societat de la informació, en una societat del coneixement. I una de les característiques, quines són les característiques d'aquesta societat del coneixement? Bé, doncs que la gent ara té un nivell d'educació superior, la gent normalment està escolaritzada durant més anys, la gent normalment està en un aprenentatge continu. Segurament vosaltres, i de fet jo mateix també vaig anar a l'escola durant molts anys, però tot i així encara avui dia continuo aprenent. De fet, fa mitja hora estava assabentant-me llegint un article sobre un estudi de l'OCDE i estava aprenent fa mitja hora també. Per tant, no necessitem escoles, no necessitem aules. Sí, poden ser útils, fins i tot pels adults, però l'educació és quelcom de fonamental en una societat del coneixement. A més, hi ha una gran penetració de les TIC, no només a les empreses o les escoles, sinó també a les llars. A la majoria dels Estats Units i d'Europa Occidental tenim un 70% o fins i tot un 80% de llars que tenen accés a internet i que tenen tecnologies de la informació. La gent utilitza aquestes tecnologies constantment, no només per treballar, sinó que també utilitzen aquesta tecnologia a casa, el correu electrònic, per poder fer transaccions comercials, fer comandes electròniques, etc. Tot això forma part de la nostra societat del coneixement. Molta gent també utilitza internet com la primera font d'informació quan tenen dubtes sobre la de salut o quan no saben quins impostos han de pagar o volen saber més sobre, per exemple, no sé, la Lliga o la Champions League, doncs busquen a internet. Sembla que els diaris cada vegada es venen menys perquè la gent busca i consulta primer internet. La gent primer mira internet i després pregunta al seu metge i això els permet plantejar preguntes potser més informades, ja que prèviament han fet aquesta recerca sobre el seu estat de salut. Per tant, en aquests estudis també s'ha descobert que els joves no només utilitzen internet per consumir informació, no només per buscar informació, sinó que els joves utilitzen internet d'una manera potser fins i tot més creativa, perquè creen continguts. Hi ha molts joves que tenen perfils, que tenen comptes a internet on pengen fotografies o pengen vídeos i tot això ho comparteixen a la xarxa amb els seus amics. Per tant, tot això forma part també de la nostra societat del coneixement. I per això els estudiants estan en aquest món tecnològic tot el dia i després arriben a l'aula on internet i els ordinadors només s'utilitzen de manera marginal, i en parlaré més endavant. Què és aquesta economia del coneixement? La nostra economia està travessant per uns canvis dràstics. Crec que no crec que ho recordi aquí, a Catalunya, ni tampoc a Espanya. Alguns dels nostres col·legues a Brussel·les, de fet, n'estan parlant avui d'aquests canvis econòmics. L'economia ha canviat de manera molt dràstica, dramàtica, de vegades de forma negativa, però de vegades el canvi també ha estat positiu. I crec que hem de ser més sensibles a aquests canvis des del món educatiu. Una de les reestructuracions de l'economia ha estat passar de la producció de béns i serveis com a primera font econòmica a la creació de productes i serveis d'informació. I aquest ha estat el canvi més important, el que ha permès a les principals economies del món créixer. Sens dubte, aquesta davallada dels processos productius industrials és una realitat a les economies més desenvolupades. També és extremadament important per una economia del coneixement. De fet, és el que defineix una economia del coneixement, és el paper de la innovació. Perquè la innovació i la producció de nous coneixements són una mica els motors de la creació d'aquests productes i serveis d'informació. La innovació, la creativitat, la informació són la font del desenvolupament de nous productes i nous serveis, però també de nous llocs de feina. Les empreses, les indústries que han anat apareixent en aquests darrers anys gràcies a aquesta economia del coneixement i que formen part de la nostra vida quotidiana i que no existien fa més d'una dècada. Una altra cosa que també ha succeït, a banda de la reestructuració macroeconòmica, són els canvis organitzacionals. És a dir, quan ens fixem en la manera d'organitzar les empreses, veurem que hi ha canvis fonamentals en aquestes empreses. Han transformat les pràctiques empresarials. La majoria de grans empreses ara es caracteritzen per tenir equips que s'autogestionen. Ja no hi ha aquella estructura jeràrquica piramidal, sinó que més aviat es tracta d'una feina de col·laboració on la gent treballa plegada, on la gent pren decisions grups, amb condicions potser més flexibles. La gent fins i tot potser pot fer teletreball des de casa seva en alguns països, i tot això forma part d'aquests canvis fonamentals de les pràctiques empresarials. I, evidentment, cada vegada més, sobretot la gent que està al capdavant de les relacions amb els consumidors utilitzen les TIC per poder respondre molt millor a les necessitats dels consumidors i per poder fer front als problemes que sorgeixen. Com ja ho he comentat, l'organització de les empreses també canvia. És a dir, ara les empreses són més horitzontals, no hi ha tanta gent al cim de la piràmide, sinó que més aviat és un procés molt més participatiu a tots els nivells de l'empresa. La presa de decisions és molt més descentralitzada, és a dir, que hi ha diferents parts d'aquesta empresa, organització que dona llocs a petites empreses en altres llocs. Hem assistit també a l'externalització, a l'offshoring, així com a la col·laboració transdisciplinària. És a dir, que són gent, persones, que venen de diferents backgrounds, de diferents orígens, i que s'apleguen al voltant d'un mateix negoci. I fins i tot hi pot haver col·laboració amb la competència. És a dir, que es tracta d'organitzacions cada vegada més dinàmiques en aquesta nova economia del coneixement. I gran part d'aquestes transformacions són possibles, són facilitades per les tecnologies de la informació i la comunicació, ja que les TIC permeten connectar els equips de treballadors de diferents organitzacions, permet coordinar els socis i els proveïdors, és a dir, diferents empreses que treballen en diferents moments del projecte es poden potser reunir en un moment donat utilitzant les TIC. Les TIC també s'utilitzen per recopilar i compartir informació i per subministrar productes i serveis directament als clients, però també per obtenir feedback de la part dels clients. És a dir, que d'aquesta manera les empreses poden respondre molt més fàcilment als canvis que s'estan produint al mercat. També penso que és molt important, sobretot per nosaltres, pels educadors, pels formadors, adonar-nos que aquests canvis tenen implicacions i conseqüències molt profundes en termes de qualificació dins d'aquesta economia del coneixement. S'han fet molts estudis en diferents empreses, tant a Europa com a Estats Units, que s'han centrat en els canvis en termes de qualificació del personal. S'han fet estudis, per exemple, sobre els llocs de feina disponibles. I un dels canvis fonamentals, i suposo que això no sorprendrà a ningú, és que cada vegada hi ha menys demanda de treballadors manuals. És a dir, d'aquest tipus de treballs poc qualificats i rutinaris, ja que ara aquestes tasques les fan robots, és a dir, hi ha menys feina a la cadena de muntatge. Aquells productes que abans necessitaven molta mà d'obra, ara són simplement coses que fan robots. Però no es tracta només de la desaparició de tasques físiques, sinó també de totes les tasques que són més aviat rutinàries des del punt de vista cognitiu. És a dir, cada vegada veiem més que, per exemple, hi ha la típica guixeta d'autoservei al final del supermercat, cada vegada potser hi ha menys dependents a les botigues, o fins i tot veiem que les tasques més senzilles són fetes per màquines. Per tant, cada vegada hi ha més demanda de personal amb habilitats cognitives molt perfeccionades, és a dir, gent amb habilitats de treball en equip i també de comunicació. Per tant, els llocs de feina estan canviant i les tasques a desenvolupar a cada feina també estan canviant. Per tant, cada vegada més veiem que el personal, que els treballadors han de fer tasques complicades. I, en certa manera, les TIC estan substituint els treballadors poc qualificats. Els professionals com professors, investigadors, metges, advocats, ara poden treballar, si poden treballar, és perquè tenen accés a eines molt poderoses que els permeten trobar la informació que necessiten o els permeten analitzar les dades, visualitzar les dades, coses que abans era impossible que fessin. Per tant, la gent que ara treballa és gent amb un nivell de qualificació molt superior, i perquè gràcies a les TIC poden fer tasques realment molt complexes. Com és important adonar-nos que en els estudis que es centren en l'impacte de les TIC, s'ha descobert que la introducció de les TIC a les empreses no tenen per si un impacte. Durant molts anys s'ha vist que hi havia poca relació entre la introducció de les TIC i l'increment de la productivitat, fins i tot tant a nivell macro com a nivell micro, sinó que han calgut de 5 a 7 anys des de la introducció de les TIC fins que realment es materialitzessin aquests increments de la productivitat. I la raó per la qual hi ha hagut aquest decalatge en temps és perquè s'ha necessitat fer tota una altra sèrie de canvis perquè les TIC tinguessin resultats en termes productius. És a dir, no només es tracta de la introducció de les TIC, sinó que es tracta de la utilització de les TIC, que és el que permet fer altres canvis. I un cop aquests altres canvis es produeixen, és quan finalment s'obté un increment de la productivitat i un retorn d'aquesta inversió inicial en les TIC. I les TIC estan transformant les escoles i l'educació? Bé, jo crec que la resposta és força òbvia. La forma d'ensenyar, les escoles, sembla que avui dia tenen una aparença molt semblant a la de començaments del segle. I no parlo del segle XXI, parlo del segle XX. Per tant, hi ha hagut canvis molt profunds en els darrers 10-20 anys a les empreses i a la societat en general, però les nostres escoles s'assemblen molt més al que es feia fa un segle. Per tant, hi ha realment una separació enorme entre la manera que estem preparant els nostres estudiants i com està estructurada la nostra societat i la nostra economia. I això realment ens hauria d'encendre el senyal d'alarma, perquè jo crec que hem d'aconseguir canviar l'educació, realment transformar l'educació. I no només introduint les TIC, sinó mirant a veure com les TIC poden produir molts altres canvis a l'educació. Hi ha una connexió clara entre la manera d'organitzar les nostres escoles, la manera d'ensenyar a les escoles i el que succeeix en el nostre món, en el nostre entorn. Però tot i així, si ens fixem en els estudis, les escoles s'assemblen massa a les de fa un segle, amb unes aules on la gent es reuneix en un moment donat, en un horari concret, en un lloc concret, amb un grup d'estudiants concrets i amb un professor concret. El currículum es divideix en sitges, en compartiments estancs, on hi ha un professor de matemàtiques, un professor d'art, un professor de biologia, i no hi ha connexió entre tots aquests professors o compartiments. El currículum, per tant, està compartimentat, els professors expliquen la lliçó, els estudiants estudien de manera independent, els estudiants són examinats amb exàmens prototípics, amb exàmens estàndard, normalment aquests exàmens es basen en demostrar que l'alumne coneix una sèrie de fets, i si la tecnologia és utilitzada, només és un complement. Per tant, si ens fixem en aquests estudis, veurem que la tecnologia pràcticament no s'utilitza. Sí que la tenim, però no s'utilitza a diari. Per tant, quan nosaltres pensem en la transformació de l'educació, ens podem plantejar la pregunta següent. Es tracta de que cada alumne, de que cada estudiant tingui un ordinador? Això transformarà l'educació? Bé, jo crec que no. Hem de contestar no a aquesta pregunta. La introducció d'ordinadors és suficient? Tampoc crec que sigui així. La introducció de les TIC per elles mateixes no transformarà l'educació. Hem de pensar en un sentit molt més ampli, en l'utilització de les TIC en l'educació, en aquest context molt més general de canvis sistèmics de l'educació. I a nivell de les polítiques de les TIC, cal que els països ho entenguin. Si ens fixem, per exemple, en les polítiques clau de països del món sencer, veureu que tots parlen de la utilització de les TIC per poder passar a una economia del coneixement i a una societat del coneixement. Per exemple, a Singapur, on vaig treballar durant els darrers 10 anys, tenen allà un tercer master pla. I el que diuen és que, sens dubte, les TIC ajuden a enriquir i transformar l'entorn d'aprenentatge dels estudiants i els proveeix amb les competències crítiques necessàries per tenir èxit a l'economia del coneixement. Als Estats Units també tenim un pla tecnològic educatiu que reconeix que l'educació és fonamental pel creixement econòmic dels Estats Units, així com per la prosperitat i l'habilitat dels Estats Units de competir en l'economia global. Finlàndia ha elaborat un pla que vol desenvolupar una societat de la informació on el coneixement i l'expertesa constitueixin part de la cultura i també un factor clau de la producció. I a Portugal, potser coneixeu que hi ha un projecte que es diu la iniciativa Magellan, que vol donar un ordinador a cada estudiant de primària com a part d'una visió més àmplia per desenvolupar l'economia de la tecnologia a Portugal. I si ens fixem una mica a tot el món, arreu del món, molts països, de fet, es podria dir que tots els països tenen un pla relatiu a les TIC o una política de les TIC. I estem parlant de tots els països d'Europa, d'Amèrica del Nord, però també fins i tot de països africans. Tots tenen una política per les TIC, però ja sigui una política individual o un pla que forma part d'un pla educatiu nacional. La majoria d'aquestes polítiques de TIC no s'han basat en la transformació. Si ens fixem en les escoles, i de fet hi ha un estudi de l'OCDE que en parla, si ens fixem en les escoles i els col·legis, les TIC s'utilitzen molt poc. Si preguntem als alumnes, si preguntem als professors, el 25% dels professors i dels estudiants utilitzen les TIC cada dia. És a dir, que la majoria de les escoles de tot el món, inclòs també a Europa, les TIC sí que estan presents a l'aula, però no són una part fonamental de la pràctica educativa. Per tant, per què aquestes polítiques de les TIC no han volgut ser una eina per la transformació? Les raons són nombroses. En primer lloc, perquè no es tracta realment de polítiques, sinó més aviat de projectes, sense coherència, sense coordinació, una mica d'aquí i d'allà. És a dir, que, per exemple, tenim un projecte pilot per dotar d'ordinador a cada estudiant, però en un altre lloc tenim un altre projecte. És a dir, no hi ha una política integrada, cohesionada sobre com les TIC poden transformar l'educació. Una altra raó per la qual això no funciona és que cada 4 anys hi ha eleccions i el nou govern vol una política diferent. Per això els professors diuen o pensen per què he de fer canvis a l'aula i molestar-me quan després aquest govern serà substituït per un altre partit polític que farà una política totalment diferent, perquè, per tant, invertir, esmerçar esforços per fer tots aquests canvis quan en el fons d'aquí 4 anys tot això tornarà a canviar. I sovint la raó per la qual aquesta transformació no esdevé és perquè les polítiques de les TIC només es basen en la tecnologia, però no tenen en compte la qualificació dels docents, els currículums, els mètodes d'avaluació. I quan els professors es troben davant d'un conflicte entre utilitzar les tecnologies i haver d'avaluar els alumnes amb paper i boli, prefereixen fer-ho amb el paper i el boli, perquè diuen si de tota manera tampoc no utilitzaran les tecnologies durant l'any, perquè fer-ho en l'avaluació. Per tant, hi ha una manca també de motivació entre els docents a l'hora d'utilitzar les TIC a l'aula. Per tant, sovint aquestes polítiques, a més, són polítiques a curt termini. Ja us he dit que a Singapur estan fent el seu tercer pla. El tercer es va basar en el segon i el segon en el primer. Hi ha hagut, per tant, una visió molt a llarg termini a Singapur sobre l'evolució de l'educació des d'un punt de vista tecnològic. Estic parlant de Singapur, diu el ponent. La política de les TIC, a més, està aïllada des del punt de vista organitzatiu. És a dir, el Departament de Tecnologies elabora potser aquesta política, però no parla amb les institucions educatives o no parla amb el Departament de les Avaluacions, és a dir, que estan en compartiments aïllats. I a més, aquestes polítiques no especifiquen objectius que siguin tangibles, que es puguin mesurar. I si aquests objectius no es poden mesurar, la gent no se'ls prendrà seriosament. Per tant, ens hem de fixar en els estudis, en els exemples de bones pràctiques, de bones pràctiques en matèria de polítiques educatives. I m'agradaria en aquest sentit centrar-me en les característiques d'aquestes bones pràctiques. De fet, això és el resultat d'un estudi fet per l'OCDE i McKinsey, que es va centrar en els sistemes escolars que obtenien molt bons resultats d'Anglaterra, a Finlàndia, a Alemanya, a alguns estats dels Estats Units, i el que van fer és analitzar en les pràctiques d'aquests centres i van descobrir que cada centre donava una resposta diferent perquè s'adaptaven al context local. Però, a banda d'aquestes diferències, també van trobar alguns aspectes en comú. Primer, que tots aquests centres estaven compromesos amb l'èxit de tots els estudiants. I aquest és un element molt important, perquè no es tracta només de que tinguin èxit els estudiants de l'èlit, sinó tots els estudiants. Perquè en una economia del coneixement, els factors productius, el capital humà, és fonamental. No es tracta només del capital material, es tracta de que la gent tingui un nivell de qualificació i de rendiment superior. En un país molt petit, com Singapur, que té més o menys la mateixa talla que Catalunya, és un país petit a nivell geogràfic, però és molt important perquè tots els estudiants han de tenir un bon rendiment, un rendiment màxim, si realment es vol que el país sigui competitiu a nivell mundial. D'altra banda, els professors. Els professors han de ser també molt qualificats. A Singapur, a Finlàndia, aquest compromís el tenen molt clar. Volen que els professors estiguin molt qualificats. A Singapur, els professors han de fer que els professors han de pertànyer al 10% del grup dels docents més qualificats per poder ser professors. És a dir, no només són professors que s'encarreguen de docència, sinó que són persones que també estan en nòmina del Ministeri de l'Educació. Són assalariats del Ministeri de l'Educació. I quan tenim aquest tipus de motivació, els estudiants són també diferents i, evidentment, la docència és molt valorada com a tasca professional, com a professió a Singapur, i això també és un element molt important. Un altre aspecte d'aquestes polítiques que obtenen bons resultats és que hi ha les polítiques es mantenen durant períodes de temps llargs i a més es fan inversions estratègiques. No podem dir que realment es tracti d'invertir més, sinó de veure com es fan les despeses en educació. És a dir, que són països que fan les seves inversions en aspectes concrets, la qualitat dels docents, la millora de l'avaluació, etc. És a dir, és la manera de gastar els diners i no tant la quantitat dels diners gastats. I a més, els canvis són sistèmics. Com es pot, per tant, crear una política transformadora de les TIC? Bé, primer hem de saber que no existeix una solució única per tothom, sinó que han de ser solucions a mida. S'ha de tenir en compte que cada sistema és diferent, s'ha de pensar en inversions estratègiques, és a dir, a veure com es gasta, com es gasten els diners en les TIC, com s'utilitzaran les TIC. No es tracta només de la quantitat de tecnologia que s'adquireix, sinó de les decisions estratègiques i de com s'utilitzaran aquestes decisions. I el professor és la clau. Sempre hem de pensar en el docent. Primer, en el docent. Abans en el docent que en la tecnologia. I hem de pensar més aviat que la tecnologia és un suport pel professor. Hem de coordinar les TIC amb altres components i hem de pensar en un canvi sistèmic, és a dir, veure com totes aquestes components o aquests components es poden combinar i conciliar. Bé, doncs aquí tenim l'escala del coneixement. L'escala del coneixement és un marc conceptual per a la planificació política. És exhaustiu, holístic, té en compte tots els components del sistema educatiu i fa possible que tots els canvis siguin canvis cohesionats. A més, l'escala del coneixement es basa en la progressió, per això es basa en el desenvolupament, i es pot aplicar a diferents països, a escoles concretes, als districtes escolars, perquè és un sistema que intenta veure quina és la situació actual i quina hauria de ser la situació futura, és a dir, d'aquí 10 o 15 anys. Per tant, es parla de canvis a llarg termini i no pas canvis d'un dia per l'altre. Són canvis pensats per una dècada o per 15 anys, ja que la visió ha de ser a llarg termini. Com es poden aprofitar els recursos actuals per poder incrementar-los i com es connecten aquests canvis educatius amb el desenvolupament econòmic i social. Això és el que intentem fer amb aquesta escala del coneixement, amb aquest marc conceptual. Com ja s'ha comentat, aquest marc conceptual es basa en quatre models: el model d'educació bàsica, model d'adquisició de coneixement, d'aprofundiment de coneixements i de creació de coneixements. I cada model té conseqüències des del punt de vista dels objectius de les polítiques educatives, la docència, l'aprenentatge, el currículum i l'avaluació, l'estructura social i la utilització de les tecnologies. Per tant, les TIC s'utilitzaran d'una manera o d'una altra segons el model del qual es tracti. No hi ha una solució única i bona per tothom. No tothom utilitzarà les TIC de la mateixa manera, sinó que es tracta de veure com aquestes TIC es poden utilitzar en situacions diferents, però sempre amb una mateixa fita, la de preparar els nostres estudiants per la societat i l'economia del coneixement. M'agradaria ara parlar-vos una mica de les diferències a nivell d'objectius d'aquests models. I em centraré concretament en dos models que em sembla que són més adients pel context català. És el model d'aprofundiment de coneixements i model de creació de coneixements. El model de l'educació bàsica té com a objectiu augmentar la participació de la mà d'obra per tal que millori la salut i el benestar de la societat. És el model més aviat aplicable a països africans. És a dir, que cada vegada hi hagi més nens i nenes a la primària, que augmenti la participació al nivell més baix de l'educació. Per tant, és un model que se centra molt en la participació, sobretot en la participació dels més petits en aquest procés educatiu. El model d'adquisició de coneixements és un model que s'aplica en economies en desenvolupament, concretament en economies basades en la producció manufacturera. Es tracta d'augmentar la participació dels estudiants als centres de secundària i de millorar els resultats educatius. És aquí on es troben la majoria dels països. Malauradament, he de dir que aquest és l'enfocament de la política educativa nord-americana, és a dir, aconseguir que els alumnes continuïn la seva formació secundària, que augmenti el nombre d'alumnes als instituts, que obtinguin millors resultats als exàmens, etc. Però jo crec que realment això no es correspon amb les necessitats dels Estats Units, una economia del coneixement, i encara continuem, encara pensem en aquest model d'economia manufacturera, on tot està basat en l'estandardització. És la pedra angular de l'economia manufacturera, aquesta producció estàndard, aquesta producció de masses, on tot és exactament igual. Però no és així, la societat ja no és així en absolut. Ja no comprem tots el mateix, sinó que cadascun de nosaltres volem comprar coses per nosaltres, és a dir, volem diferenciar-nos de la resta, volem productes personalitzats, volem un iPad diferent diferent al dels altres. Volem tenir un aspecte diferent a la de la resta i utilitzar tota aquesta tecnologia de manera diferent a la resta. És a dir, que tot s'ha de personalitzar en funció dels desitjos i necessitats de cada persona. Per tant, en aquest model de producció industrial manufacturera, el que tenim són alumnes que van a classe i que cada dia han d'aprendre exactament el mateix que la resta, el mateix ritme que la resta, i després van al món real i resulta que no tot és igual, sinó que tot és diferent. I tothom vol marcar la diferència, tothom vol tenir la seva pròpia cosa, objecte, el que sigui. Per tant, aquest model estandarditzat de l'escola no es correspon amb el món real i els alumnes se n'adonen que hi ha una escletxa entre el món escolar i el món real. Però també els creadors d'ocupació s'adonen de que hi ha una separació entre el que s'ensenya a les aules i el que necessiten després al lloc de la feina. Els emprenedors necessiten creativitat, resolució de problemes, no necessiten estandardització, perquè aquests productes o objectes estàndards els poden obtenir amb l'ordinador. El que volen és innovació, creativitat. I l'escola no forma la gent per a aquesta necessitat. Per això a mi m'agradaria centrar-me en aquests dos darrers models, el model d'aprofundiment de coneixements i el de creació de coneixements. El model d'aprofundiment de coneixements encara se centra en l'aula, però l'enfocament és totalment diferent. Es tracta de pensar en l'assignatura des d'un punt de vista molt més profund, és a dir, no es tracta de cobrir molts temes, sinó de centrar-se en una sèrie d'idees subjacents, fonamentals, que són les idees que defineixen una disciplina, una matèria. Per exemple, quins són els principis fonamentals de les matemàtiques? Quins són els principis fonamentals de la química, de la biologia? I a partir d'aquí, a partir de la comprensió d'aquestes idees principals, es tractarà d'aplicar-les en diferents contextos i situacions per resoldre els problemes del món real. Per tant, hi ha aquesta connexió entre els temes escolars, les matèries escolars i les situacions del món real, com les que heu vist en el vídeo que us he ensenyat fa uns minuts. Els titulats han de poder aplicar el que han après a l'escola per resoldre els problemes del món real. En això es basarà l'avaluació. El model de creació de coneixements, des d'un punt de vista de la política, ha de produir estudiants que puguin competir en una economia del coneixement. Nosaltres anem cap a aquest model, és a dir, el de crear estudiants que puguin competir en una societat de coneixement i economia del coneixement, és a dir, diplomats i llicenciats que siguin creatius, innovadors i que siguin aprenents al llarg de tota la vida, que tinguin un aprenentatge al llarg de tota la vida. Ara me centraré una mica més en aquests dos models des de la perspectiva de cadascun dels components dels dos models. Per exemple, des del punt de vista del currículum i l'avaluació, en el model d'aprofundiment de coneixements, ens centrem en la matèria acadèmica, però des del punt de vista dels conceptes clau i de l'aplicació d'aquests conceptes al món real. I també és important avaluar aquests conceptes quan s'apliquen al món real. És a dir, no es tracta de respondre a un examen amb respostes múltiples. No es tracta d'aplicar unes normes o uns procediments a problemes que es plantegen, sinó que els estudiants han de poder analitzar les situacions més complexes i fins i tot veure on rau el problema i a partir d'aquí trobar un enfocament. I és possible que hi hagi més d'un enfocament a disposició. Potser es pot aportar més d'una solució al problema i fins i tot potser es poden analitzar les diferències entre una solució i l'altra, i això forma part de l'avaluació. No només donar la resposta adequada, correcta, sinó el procés fins a arribar a aquesta resposta. I això formaria part de l'avaluació. El model de creació de coneixements no només se centra en les matèries acadèmiques, sinó també en els processos transversals, transdisciplinaris, ja que es parla de creativitat, de resolució de problemes, de crear productes del coneixement. I fixeu-vos aquí que hi ha un gran canvi des del punt de vista de l'avaluació, ja que l'avaluació dels estudiants la fan les comunitats d'usuaris. Són avaluats quan surten al carrer i intenten vendre el seu producte a un consumidor o client. Intenten crear un mercat de clients satisfets que després facin ells mateixos de venedors d'aquest producte, ja que en parlaran bé. Per tant, l'avaluació es fa així, directament. No és només el professor qui diu que l'alumne ho ha fet bé o malament. Si ens fixem en la docència i l'aprenentatge, el que hem de canviar per tal de tenir aquestes noves habilitats i destreses, els professors, els docents, han de conèixer molt més a fons la matèria, els continguts, ja que han d'ajudar els estudiants a entendre-ho també més a fons. Però també necessiten ser experts pedagògics. És a dir, han d'entendre per què de vegades els estudiants no entenen els conceptes. Han de poder avançar-se els dubtes dels alumnes. Han de tenir aquesta formació pedagògica que els permeti veure per què s'estan equivocant els estudiants o per què no estan entenent, per tal de millorar la manera d'ensenyar. Els estudiants també treballaran en equips i de manera col·laborativa, com ho hem vist al vídeo. Treballaran en la resolució de problemes complexos del món real. En el model de creació de coneixements, els professors són col·laboradors i aprenents d'aquest model. Per tant, el que tenim és que són professors compromesos en la creació de coneixement. Són professors que col·laboren els uns amb els altres, que col·laboren també amb instituts de recerca, que intenten trobar noves maneres d'ensenyar, que constantment estan millorant la seva docència, que proven idees noves, que les posen en pràctica, que intenten també recopilar idees i idees noves, fonamentalment. Els estudiants treballen en comunitats d'aprenents, no només amb la resta dels companys de la classe, sinó amb estudiants d'altres escoles, amb experts potser del món real, fins i tot. Pel que fa a l'estructura social, també és una estructura social molt diferent la d'aquests dos models. En el model d'aprofundiment, els professors col·laboren, aprofundeixen el model, trenquen les fronteres entre matèries i les barreres físiques, es pot plantejar una col·laboració entre ciència i història, entre art i literatura, entre matemàtiques i art. És a dir, es combinen totes aquestes matèries per pensar més a fons en els problemes i les situacions que es plantegen. Es tracta de veure els problemes des de diferents perspectives. En el model de creatiu o creació de coneixements, és una estructura social on el coneixement es pot produir a qualsevol moment, en qualsevol lloc, i és un aprenentatge al llarg de la vida, i es fa entre comunitats transversals. I com s'utilitzen les TIC en aquests dos models? En el model d'aprofundiment, ens centrem en el coneixement aprofundit, i en aquest cas val la pena utilitzar les simulacions, el material o suport multimèdia per tal que els estudiants entenguin els conceptes més complexos, que són, sens dubte, la base potser de la matèria en qüestió, química, història, biologia, és a dir, que els professors fan simulacres del que podria passar si, per exemple, es canvien certs paràmetres, per tal que els alumnes entenguin com funcionen les dinàmiques de grup, com funcionen, per exemple, els partits polítics, com interactuen els uns amb els altres. Els ordinadors no s'utilitzen només als laboratoris d'informàtica, sinó que s'utilitzen a l'aula. Els ordinadors han de ser portats a l'aula de manera que els estudiants els utilitzin constantment com a part del seu aprenentatge diari. en el model de creació de coneixements, anem més enllà dels coneixements acadèmics i es creen entorns socials, es creen punts o plataformes per a la innovació i per a l'intercanvi d'idees. I això és molt important perquè forma part de tot el que és aquest aprenentatge. És a dir, com innoven, com pensen de manera creativa tots aquests estudiants. Doncs les TIC els donen l'oportunitat de connectar amb altres estudiants a l'escola, fora de l'escola, poden també connectar amb experts, amb persones d'altres països, etc., per poder augmentar els seus coneixements. I els ordinadors i la resta d'eines digitals i electròniques s'utilitzen constantment. Per tant, com es poden transformar les escoles amb les TIC? Bé, doncs creant aquest aprofundiment de coneixements i creant aquestes escoles basades en la creació de coneixement. I com s'ha de fer? Doncs insistint en la formació del professorat, en la seva experiència pedagògica i tecnològica, han de ser experts tecnològics els professors. S'han de recolzar la col·laboració transversal, la creació de comunitats basades en el coneixement entre estudiants i professors. Crec que l'exemple de Singapur, on vaig treballar durant 10 anys, on em vaig fixar en el sistema escolar d'aquest país, ara començo a veure canvis profunds i sistèmics en aquests centres, en part perquè ara aquests professors estan formant comitès innovadors. Els professors sotmeten els seus projectes innovadors a altres professors. I sovint aquestes innovacions es basen en les TIC. Es presenten la seva proposta, sol·liciten un finançament, els professors revisen aquestes propostes, fan suggeriments de millora i, en definitiva, uns i altres aprenen d'aquestes propostes d'innovació. Només quan hi ha aquesta plataforma innovadora, facilitada sovint per les TIC, és quan es poden veure canvis substancials a les escoles. Bé, doncs tot això ha d'estar recolzat per un contingut que sigui ric, per projectes que es basin en el món real i s'ha d'encoratjar els professors a incorporar les TIC en tot el currículum. I pels que siguin planificadors de les TIC, han de pensar que les TIC han de ser un motor del canvi. I per fer-ho, primer s'ha de formular una visió, pensar en com serà l'educació d'aquí 10-15 anys, quan les tecnologies ja estiguin, perquè les tecnologies ja estan presents. A més, s'ha de crear un recorregut a llarg termini i un pla a 5 anys, és a dir, pensar en la situació actual i veure com serà aquesta situació d'aquí 5 anys. S'ha de crear una concordància, conciliació de polítiques, de programes. A més, també aquesta col·laboració amb agències, entre agències, entre professionals de la docència, els experts de les TIC, tots han de treballar en aquesta visió. Aquesta visió, aquesta perspectiva s'ha de posar en pràctica, s'ha d'avaluar i s'ha de revisar. És a dir, els objectius han de ser tangibles, s'han de poder mesurar. Perquè les TIC, per elles mateixes, no transformaran l'educació. Cal pensar en les TIC des d'un punt de vista sistèmic. Gràcies.
Bé, moltíssimes gràcies, professor Kozma. Bé, crec que la visió que ens ha proporcionat el professor Kozma sobre les condicions que estableix la societat del coneixement, sobre el tipus de la necessitat de revisar les competències, segurament, doncs, que aquest tipus de societat, en definitiva la nostra, planteja doncs, als nostres joves, doncs, crec que doncs, ha estat altament suggerent i, bé, sobretot, l'èmfasi en les condicions en què segurament podem demanar que les tecnologies acabin donant el resultat de les altes expectatives que hem depositat en aquestes eines. No? Bé, des del meu punt de vista, aquesta escala del coneixement que el professor Cosma ha descrit amb detall, ens mostra això, ens proporciona un marc suggerent on situar el nostre sistema educatiu, on ubicar-nos, i bé, ens proporciona de fet un camí en aquest sentit a seguir i un marc, diguéssim, on situar el lloc on ens trobem i els passos a fer, no? En aquest sentit li agraeixo molt la capacitat, diguéssim, de suggerir-nos aquesta trajectòria, perquè efectivament em sembla que el procés és un procés complex i probablement les expectatives que teníem sobre les tecnologies, sobre aquest esperat impacte, amb una anàlisi d'aquesta mena sabem que té un camí a recórrer que segurament no podem esperar que el podrem recórrer d'avui per demà, no? Hi ha un trajecte a fer i crec que en aquest sentit la seva anàlisi ens proporciona una eina interessant. Més enllà d'això, el que toca ara és obrir el debat. Com sabeu, ens interessa poder conèixer les vostres aportacions. El professor Cosma intentarà respondre les qüestions que es puguin plantejar. Estic segur que hi ha moltes qüestions ja en aquest moment per poder-li fer. D'entrada, el que farem, com ja sabeu que anem fent en els últims debats, és demanar a algunes persones que ens ajudin a trencar aquest moment, diguem-ne, inicial, que sempre ens costa a vegades de trencar el gel, no? En aquest cas ho hem demanat a dues persones. Per una banda, en Jordi Vivancos, responsable de l'àrea de tecnologies per l'aprenentatge i el coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i per altra banda en Josep Manuel Prats, en aquest cas present aquí com a representant del sector de pares del Consell Escolar de Catalunya, que tal com dèiem abans col·labora en aquest debat d'avui. Si et sembla, Jordi, podem començar, ja que ho he fet per aquest ordre, li voldries adreçar la teva pregunta. Gràcies, Jordi. Gràcies. No.
Sí? Bé, doncs jo reiterar l'agraïment al professor Cosma pel marc que ens ha dibuixat, per l'anàlisi i per aquesta conceptualització, amb aquesta gradació que ens marca, diguéssim, ens ajuda molt, com molt bé deia Josep Maria, el situar, diguem-ne, un horitzó de cap a on poden avançar els centres. Això, de fet, també ens és molt útil des del Departament d'Ensenyament, perquè portem temps, diguem-ne, plantejant en els centres educatius un marc de reflexió perquè defineixin a cada centre educatiu, en el marc del seu projecte educatiu, el que anomenem el pla TAC de centre, el pla per desplegar les tecnologies per l'aprenentatge i el coneixement, en el que hi ha d'haver-hi recollida una visió i un horitzó de cap on el centre vol evolucionar en diferents àmbits, tant des de l'àmbit de les infraestructures fins a l'àmbit, diguem-ne, de transformació curricular. O sigui que, de fet, adoptarem, diguem-ne, el seu marc de reflexió per enriquir també aquest pla TAC i per acabar-li de donar coherència des d'aquesta perspectiva d'avançar cap a la transformació del centre en la dimensió, diguéssim, màxima de creació de coneixement. Doncs bé, en aquesta línia, en aquest context del pla TAC de centre, Disposem de tota una sèrie d'indicadors per cada un dels àmbits, des de les infraestructures fins més aviat als aspectes de transformació curricular. I jo el que li volia demanar al professor Kozma és de si ell, a més, diguéssim, per afinar, per concretar més aquest framework, aquest marc de reflexió, disposa d'indicadors més precisos, més concrets, sobretot de les dues etapes en els que ens ha situat la concreció, en aquestes dues etapes més diguéssim d'horitzó que pel nostre context. És a dir, indicadors més precisos per l'àmbit de les tecnologies, indicadors més precisos per la diguéssim transformació curricular. Ho dic perquè ens seria molt útil en aquest marc, diguem-ne, de concretar i definir aquest document del PLATAC de centre. Moltes gràcies de nou per la seva ponència.
Moltes gràcies, Jordi.
Thank you. Moltes
gràcies. Realment és una pregunta molt interessant i molt important. Ja m'agradaria poder donar-vos aquests indicadors. El que puc dir és que m'interessaria molt conèixer els resultats de la vostra feina, com ja ho he dit abans. Si no teniu indicadors, si no teniu paràmetres per mesurar, la gent no s'ho prendrà seriosament. I per això, potser ara vostè m'està agafant en el meu propi parany, he caigut al meu propi parany, però crec que, sens dubte, hi ha un element molt important. I el més important és pensar de manera sistèmica, és a dir, si anem en aquesta direcció, quin serà l'aspecte que tindrà tot? Jo crec que el que s'ha de fer és agafar aquest marc conceptual i començar a aplicar-lo a la pràctica, al món real, com ho hem vist al vídeo. Aquest és el meu consell, perquè penso que així podrem potser aconseguir alguns indicadors, però sobretot el que s'hauria d'intentar fer és identificar determinades escoles que es podrien adaptar bé al model d'aprofundiment de coneixements i altres al model de creació de coneixements. No dic que siguin dues categories d'escoles separades ni que siguin mútuament excloents, sinó que estem parlant més aviat d'una gradació dels coneixements, és a dir, escoles que van des d'un model encaminant-se a poc cap a l'altre model. Hi ha certes escoles on potser es fan pràctiques més aviat d'aprofundiment de coneixements i altres escoles on es fan pràctiques més aviat de creació de coneixements. No és que siguin excloents les unes i les altres, però el més important seria intentar identificar escoles innovadores fent estudis observacionals, específics, i en aquests estudis es detallaria el que estan fent els professors, el que estan fent els estudiants, quin és l'aspecte de les aules. Tot això ens portaria, per exemple, un dels nostres estudis, un estudi que vam fer fa 10 anys, quan no teníem tanta embranzida, però crec que va ser un estudi interessant perquè ens va permetre veure com anaven les coses i ens va permetre també elaborar millor el nostre marc conceptual. Perquè amb aquests estudis potser podreu veure si realment aquest marc conceptual es pot aplicar bé o no. Jo crec que cal fer aquest exercici de validació del model i per fer-lo cal potser fer els estudis per aconseguir indicadors empírics i després aquests indicadors empírics es podran associar a resultats o rendiments concrets, rendiments que després també s'avaluarien en altres estudis, en altres nivells o etapes del pla.
I ara, doncs, com deia, doncs, serà doncs, el torn d'en Josep Manuel, doncs, si ens podrà fer en representació, com deia, del sector de pares del Consell Escolar de Catalunya. Gràcies, Josep Manuel.
Moltes gràcies. Em sumo als agraïments dels meus predecessors en l'ús de la paraula. Molt clar, unes idees senzilles i molt clares, les quals suposo que posar-li hipòtesis és cada cop més difícil, perquè és complexa. Des del punt de vista de la família, jo penso que aportem els recursos humans a l'escola, són els nens, que viuen en el món real de la casa, de la família. I aquest món real, els pares sovint tenim una mica de por a les tecnologies. Hi ha una certa recança, una certa por a les tecnologies, a l'ús que els nanos en fan, i sovint, quan un AMPA, una associació de pares, un grup de famílies demana assessorament sobre temes de tecnologia, incorporació de tecnologies a les escoles, etc., moltes vegades el primer que fan és trucar als Mossos d'Esquadra, a la policia. I el primer que, evidentment, vull dir, els riscos s'han de conèixer, però jo crec que hem de donar des de les escoles, s'ha de donar a les escoles l'oportunitat a les famílies de conèixer bé quines són les oportunitats pels nostres fills en l'ús de les tecnologies de forma col·laborativa, de forma creativa, de forma, en fi, per anar avançant en l'ús i en el coneixement dels nostres fills perquè tinguin habilitats per la societat del coneixement, l'economia del coneixement. Coneixen algun cas arreu del món en el qual hagi hagut un èxit o estiguin implementant-se projectes en els quals les famílies tinguin una participació en aquesta formació que les escoles puguin donar per avançar en aquest sentit? És a dir, o simplement ens hem de buscar la vida i dir, doncs, les AMPAs organitzarem coses a banda de les escoles i, bueno, doncs, arribarem on arribarem. Gràcies.
Jo.
Gràcies.
Thank you.
Moltes gràcies. Vostè parla de transformar el sistema educatiu. El paper dels pares realment és molt important, perquè l'educació es pot transformar, només es pot transformar amb la participació de les famílies. I crec que un dels exemples més interessants, encoratjadors de la utilització de les TIC en col·laboració amb les famílies, és un cas que vam tenir fa uns 10 anys. Aquí a Catalunya, en un estudi que vam fer amb l'IAE, aquest estudi en dos mòduls, que se centrava en l'ús de les TIC en 5 escoles rurals de Catalunya. I sempre ha estat un dels meus casos preferits, perquè normalment nosaltres pensem en les TIC com quelcom de molt sofisticat, pensem que és apropiat només pels estudiants de secundària, però en aquest cas eren estudiants molt joves que utilitzaven càmeres digitals a les seves comunitats i enregistradores digitals que feien fotografies de la plaça dels pobles, que entrevistaven els seus avis i que recollien diferents materials multimèdia i digitals sobre les seves comunitats rurals. Després van penjar tot això en una pàgina web a cadascuna d'aquestes 5 escoles que van participar al projecte. Cada escola tenia una pàgina web on presentava la feina feta pels estudiants. Tot això es va presentar a la comunitat i tot el que els estudiants havien fet. I després es va celebrar una mena de fira on van venir els pares, on els estudiants presentaven la seva feina i on els professors comentaven la feina feta pels estudiants. Jo crec que aquest tipus de col·laboració on els pares estan implicats, compromesos en el projecte, on els estudiants surten i van a la vida real i utilitzen la tecnologia per produir coses, jo crec que això representa un valor pels pares i per la comunitat. I la participació dels pares que avaluen la qualitat de la feina feta pels estudiants, això jo crec que és el tipus de relació que realment transforma, és transformadora. És aquí on veiem els bons resultats. i és una realitat que es podria estendre, que es podria difondre. Fa 10 anys les xarxes socials no eren les que tenim ara i ara podem veure que aquestes xarxes socials estan molt presents i ara es pot fer participar els docents constantment, no només a l'aula. I jo crec que això és molt tranquil·litzador pels pares, perquè les TIC ja no són només una cosa que succeeix a l'aula i que els preocupa, sinó que els pares poden participar-hi i es poden sentir més tranquils quan veuen el que fan els seus fills i fins i tot hi poden contribuir. Per tant, jo crec que és un model que hauríem de tenir present des del punt de vista de la col·laboració amb les famílies, amb els pares.
A veure, ara si poguéssiu alçar les mans les persones que tingueu alguna altres preguntes, doncs per formular les aniríem passant. Allà al darrere veig que una persona va fer la primera intervenció, si n'hi ha alguna altra.
Jo estic a un equip de direcció d'una escola que ens hem llançat a l'aigua i hem agafat les TICs per innovar tot el pla educatiu de l'escola. Normalment un quan fa això pensa que el problema seran els professors que no estaran a l'alçada de la formació o que tindran por, o de vegades penses que els problemes seran els pares, que no ho entendran, o a vegades el problema és econòmic. Nosaltres tenim tots els problemes, tots. Inclús que no hi ha diners, perquè no n'hi ha, i no hi ha temps, perquè cada cop tenim menys professors i ens demanen més qualitat. Tot i així, hem agafat una excusa entre cometes, que és la tableta, en el nostre cas l'iPad, i al voltant d'un canvi hem fet que tota l'escola es transformi. Però tinc dues preocupacions o dues preguntes, no? Una és, estem en un continent que té un munt de normes, d'inspectors, de controls, i que estan anclats en la perspectiva que vostè deia de fa uns 120 anys. Llavors, quan fas innovació, doncs et trobes amb aquesta paret que el qui et regula o qui t'avalua des de fora té una visió molt diferent, no? Llavors, què li diria vostè a un govern que hauria de tenir en compte per ajudar les escoles que volem provar? I la segona cosa és que quan no tens temps, ni tens, sobretot temps, no? Les persones estem ofegades de feina, tenim moltes hores de feina dintre de l'escola i fora de l'escola, no tenim temps per fer un pla amb molt de temps, fer les coses ben fetes, no? Sinó que penses tot el que pots, amb el temps que pots, amb la bona voluntat de la gent, amb totes les hores extres que la gent posa dia, nit i cap de setmana, i comences a nedar. El que vostè ha dit avui a nosaltres, perquè estem aquí diverses persones, ens ha agradat molt perquè ens hem sentit molt bé, hem sentit que estem fent la feina bé. Però hi ha una preocupació entre les famílies i és que potser estem anant una mica a lo loco, no? Llavors, vostè tindria alguna frase tranquil·litzadora, si és que està d'acord amb mi, per les famílies? Perquè avui també hi ha un problema, que no es confia tant en el professional de l'educació, no? I es posa en dubte el que fa, no? Llavors, si hi hagués una frase que diria, és la manera de fer, no ho sé. Bueno, aquestes són les dues preguntes, gràcies.
Well, bé, hi ha molts problemes, moltes preguntes combinades en aquest comentari i, sens dubte, en tot el debat d'avui. Permeti'm intentar separar diferents coses. El problema que vostè ha identificat em fa pensar en una situació que vaig viure a Uganda. Jo vaig visitar una escola rural i tenien un projecte molt interessant en aquesta escola. Jo el vaig comentar amb el professor estava realment molt il·lusionat, molt entusiasmat amb aquest projecte i em deia, m'explicava que els seus estudiants estaven col·laborant amb estudiants de Sud-àfrica i de Canadà en diferents projectes i que els estudiants estaven també molt il·lusionats i que realment s'estava fent una feina molt interessant. Estàvem allà al laboratori informàtic, envoltats de 16-18 ordinadors, totalment nous, i era un dia de classe i resulta que no hi havia estudiants en aquella aula. Per tant, li vaig preguntar al professor, i per què no hi ha cap alumne en aquesta aula? I em va dir, bé, tenim un problema, no tenim les TIC. Les TIC no formen part del currículum. Per tant, durant l'horari escolar no puc fer aquest projecte. El projecte el faig els vespres i els caps de setmana. Però, si us plau, torni un dissabte perquè ja veurà que aquí hi ha pares, que hi ha mares, que hi ha estudiants, que tots estan molt il·lusionats. I vaig pensar, Mare de Déu, això és un exemple del que vostè precisament estava comentant. Si no es canvia el currículum, no tindrem un canvi profund. Hem de pensar en quant de temps aguantarà aquest professor anant als vespres i anant als caps de setmana per treballar amb els seus estudiants. Ell també està implicant una gran part del seu temps personal per recolzar aquest projecte. Realment, s'ha de pensar en canviar el currículum, en canviar el mètode d'avaluació. I això s'ha de fer a nivell nacional, s'ha de fer a nivell de les polítiques educatives. Un dels canvis que jo vaig veure a Singapur, i ja sé que constantment estic parlant de Singapur, però per unes raons molt concretes, és perquè conec molt bé la situació allà, perquè he treballat amb el Ministeri d'Educació i vaig treballar en els tres plans directors. I la veritat és que durant 10 anys vaig visitar molts centres. Per tant, després d'aquest llarg període, he pogut veure molts progressos. També perquè Singapur és un dels sistemes educatius amb els millors resultats del món. Per tant, crec que és un model molt útil. Bé, ara no estic dient que la resta dels països hagin de ser tots com Singapur, però sí que és veritat que és un referent interessant. I una de les coses que vaig veure a Singapur, després de 10 anys, és que cada vegada més les escoles prenen decisions i els professors prenen decisions. Singapur normalment sempre havia estat un sistema molt centralitzat. Totes les decisions les prenien el Ministeri de l'Educació i els professors i els centres escolars només es limitaven a aplicar les decisions preses al Ministeri de l'Educació. Però després d'aquests 10 anys es va fer un pla per poder traslladar la presa de decisions més cap als centres escolars. Recordeu-ho, heu de saber que teniu un cos docent, que hi ha un cos docent molt qualificat, molt bé format a Singapur. Per això no es pot fer d'un dia per l'altre. No es pot dir, bé, ara els professors prendran moltes més decisions, els directors també, sinó que ha de ser un projecte a llarg termini, que en 5-10 anys millori la qualitat dels professors perquè aquests tinguin les qualificacions per fer-ho i comptin amb la confiança dels pares, de les famílies. I així els professors cada vegada més podran ser responsables de les decisions. A Singapur van passar, per tant, d'aquest Ministeri de l'Educació que feia el pla educatiu a una situació on cada centre escolar ha d'elaborar el seu propi pla sobre les TIC. Ha de tenir un lligam, evidentment, amb el pla estatal, hi ha d'haver una relació entre el del Ministeri de l'Educació i el pla de cada centre escolar, però els professors tenen molta capacitat de decisió, molta autonomia quant als detalls i l'aplicació de les tecnologies en els seus centres. I, a més, també disposen del finançament. És a dir, que cada vegada més també s'ha anat traslladant el finançament cap a les escoles, de manera que la direcció del centre pugui decidir com gastar els diners dedicats a la tecnologia. És a dir, per exemple, decideixen com fer la despesa en innovació. Recordeu que ja he dit que els professors busquen constantment la innovació en aquestes escoles. Els professors presenten propostes amb les seves idees pròpies perquè es facin una docència diferent utilitzant les tecnologies. Fan aquesta proposta, també s'hi associa un finançament, una inversió, tot això es revisa a la comunitat escolar, s'intenta millorar i les millors propostes són les que finalment són finançades, però fins i tot les que no són finançades permeten als professors repensar les coses i permeten als professors començar a prendre decisions, decisions que abans no podien prendre perquè les prenia el Ministeri de l'Educació. Jo crec que aquesta ha de ser la visió de futur i els plans han de començar a traslladar la presa de decisió molt més cap als centres escolars i molt més cap als professors, on s'està donant la innovació, perquè les escoles s'estan convertint en centres d'innovació i és en aquesta situació on els professors també confiaran més en les escoles i en els professors. Els professors tindran la capacitat i la visió d'educar els seus fills i filles per l'economia del coneixement. Espero haver contestat a la seva pregunta.
Un minut encara, no massa més ja, perquè de fet estem sobre ja de l'horari, però si hi ha alguna pregunta més encara crec que la podrem respondre.
Hola, buenas tardes. Felicidades por la conferencia. Yo me he quedado con una idea, sobre todo de lo que ha comentado usted, que es acercar la educación a la realidad que tenemos en la calle, a la realidad que hay en la calle. Más que nada porque estamos educando a nuestros hijos, ¿no?, de cara a que cuando salgan puedan solucionar los problemas de la gente que está al lado de ellos y puedan ganarse la vida. Con lo cual, pienso que esto que ha comentado usted, es que en la universidad, en las escuelas, sepan lo que se necesita fuera para trabajar y aprender ayudando a los que están fuera con sus necesidades, me parece perfecto. Y me pasa que yo hago una... esta escalera que comenta usted, que también está muy bien explicada, yo no sé si la he entendido muy bien, no sé si es una escalera temporal que empieza y que como si empezara por el principio y acabara por el final, o es una escalera que puede ir de un lado a otro. Lo digo porque... porque en el sentido, por ejemplo, los niños estudian 9 años primaria. Es su etapa de aprendizaje más larga en toda su vida. No va a hacer ninguna otra tan larga. La universidad es mucho más corta y la secundaria también, son 6 años. Sin embargo, los niños cuando llegan a la escuela en primaria saben copiar de una manera fantástica, saben dibujar, crean, no tienen miedo. Y acaban la primaria, empiezan la secundaria. La mayoría ya no dibujan. Miedo, la mitad. Y muchos de ellos, en secundaria, ya no, ni siquiera visitan el mercado que tienen al lado. En primaria lo hacían. En la universidad ya no quiero ni hablar. Cuando salen, todos son miedos, todos son la creatividad pues se ha perdido entre medio. Yo no sé si construimos algo mal, no lo sé. Pero yo pienso que los 9 años de primaria... no les damos nunca, yo no les daba importancia antes de que no tuviera hijos y ahora creo que es la etapa más importante. Entonces, una de las cosas que veo que en primaria se pierde es el tema de hacer proyectos reales para los niños pequeños, que hagan cosas que les acerque esa escala, ese final de la escalera que comenta usted, al nivel de primaria, evidentemente, pero hacerlo en esa etapa también, ¿no? Es decir, hacer cosas dentro de sus capacidades que ayuden a la sociedad que tienen al lado. En cuanto a las TIC, a los medios de comunicación, a las herramientas de comunicación, hablamos de que no tenemos medios, pero por ejemplo, España es el país con más smartphone, es uno de los países con más smartphone en el mundo. Y veo, por ejemplo, que se trabaja muy poco con los smartphones en la universidad. Y en secundaria, mi hija está en secundaria y no ha hecho ningún trabajo con un smartphone. Me parece que es una herramienta mucho más potente que un ordenador, mucho más flexible, mucho más dinámica. Y, sin embargo, no se aprovecha todo lo que puede dar de sí. Así que creo que tenemos herramientas suficientes para poder hacer grandes cosas. Y, de todas formas, yo creo que no estamos tan mal. Como a veces siempre hablamos de... En España siempre se habla de educación como un problema. Y yo soy de los que digo que en España la educación no es un problema. Es una situación que va hacia adelante de una manera tremenda. Somos de los países que hemos avanzado más en el mundo con muchísima diferencia. Nada más. Muchas gracias por su charla.
Bé, crec que vostè també ha plantejat moltes coses. No puc abordar-les totes, però sí que m'agradaria centrar-me en una de les coses, en un dels punts que vostè plantejava. El contrast entre els estudiants de l'educació primària, on sembla que hi ha més creativitat, i els estudiants de la secundària, on sembla que el seu aprenentatge és més estret, on sembla que l'aprenentatge es limita molt més, es restringeix molt més a una sèrie de matèries acadèmiques. Jo crec que aquí hi ha un problema, perquè el que intentem fer amb els estudiants de secundària, sobretot, és preparar-los, entre cometes, pel món real. I tanmateix, no els estem fent cap servei, perquè estem fent que les matèries siguin tan limitades i tan compartimentades que excloem altres aspectes del coneixement que potser són molt més productius i molt més creatius i molt més expressius també, com per exemple l'art i la música. Sovint aquests aspectes escolars, quan hi ha retallades pressupostàries, són els que deixem de banda i preferim centrar-nos en les matèries clàssiques de sempre. Però si ens fixem en el que tenim a l'economia i a la societat, realment hi ha una integració de les ciències i la tecnologia, però també amb l'estètica, amb la bellesa, amb el disseny, amb l'art, amb la música, amb la història. Si ens fixem en la tecnologia, no és més que la integració de tecnologia, ciència, música, gràfics, aspectes visuals, arts. Tot això és el que fa que les tecnologies siguin interessants. Si ens fixem en els nous productes de l'economia, no només són productes tecnològics, no només es tracta de ciència. Per tant, crec que no estem fent cap servei als nostres estudiants de secundària restringint aquests currículums escolars i centrant-nos només en matèries com ciències, matemàtiques, etc. Són coses importants, però hi ha també tot aquest altre ventall d'aspectes de l'aprenentatge. I només quan s'estableix el vincle entre el que es fa a l'aula i el que succeeix al món real, només en aquests casos ens adonem que cal incloure tot això en els currículums, que cal incloure tots aquests aspectes, connectar l'art i la ciència, connectar la literatura i la música. Són connexions que existeixen al món real i els estudiants necessiten que tot això estigui integrat en els currículums de l'escola secundària. Per això penso que el seu comentari realment és molt rellevant. Hem de repensar els currículums, hem de repensar l'avaluació per no limitar-nos a mesurar de manera molt estandarditzada un subconjunt de coneixements. Hem de pensar en termes molt més amplis el que és l'educació i com l'educació es connecta amb el món real. I la tecnologia és en aquest sentit un pont molt important entre les escoles i el món real i té la capacitat de de permetre als estudiants que siguin creatius. Si realment se'ls deixa utilitzar-ho a les escoles. Per tant, realment aprecio molt el seu comentari, senyor.
Ja en el límit del temps de què disposem, si no hi ha cap pregunta més, miraríem de tancant aquí. Jo voldria agrair una vegada més l'esforç del professor també per respondre a totes aquestes qüestions. Recordar-vos a vosaltres que aquesta ponència, com us deia al començament, com sempre, estarà ara disponible en aquesta nova web dels debats d'educació i trobareu aquesta, de fet, i totes les anteriors, jo crec que en formats diferents, que crec que us serà molt més fàcil ara d'utilitzar-los. Us animo a navegar-hi, a treure profit de les noves possibilitats que ofereix per la consulta i la recuperació de continguts. Ja veureu en formats diferents i voldria animar també a tots els que no hi esteu subscrits o subscrites a fer-ho des d'aquesta mateixa web. Això us permetrà rebre informació puntual sobre la publicació d'aquest material, així com la data dels propers debats, que ja us puc anticipar que serà el proper dijous 29 de novembre, en què el professor Yong Zhao, de la Universitat d'Oregon, aprofitant la seva participació en la càtedra UNESCO i Learning de la Universitat Oberta de Catalunya, també passarà per aquests debats i ens vindrà a parlar d'educar la creativitat i l'emprenedoria en un món globalitzat i dels desafiaments que comporta promoure l'obtenció d'aquestes competències en el marc del nostre sistema educatiu. Res més, agrair novament al professor Cosma la conferència, jo crec, tan inspiradora que ens ha fet. Agrair aquesta generosa contribució a aquests debats d'educació. Gràcies a vosaltres una vegada més per la vostra assistència i participació, singularment la col·laboració al Consell Escolar de Catalunya i la representació ampla que crec que hi ha avui aquí del Consell. Agraïu-vos la participació i esperar-vos per tots aquells que vulgueu en els propers debats. Moltes gràcies i bona nit.